Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts. Havíem encetat la setmana passada aquest assumpte del benestar emocional en els, diguem-ne, en els més petits. Valdria per tothom en general, eh? I en Roman ens havia establert una mena de triangle que té tres vèrtexs. Un vèrtex és, òbviament, el nen o la nena, el menor. L'altre, punta del vèrtex, són els mestres, els educadors. I l'altre, els pares. I en aquests, diguem-ne, tres vèrtexs del triangle s'han de fer, no sé si dir molts equilibris o no, des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barrabeig, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquests tres punts del triangle, aquests tres vèrtexs, s'han d'equilibrar entre ells, suposo, eh?
Es complementen,
diria. Es complementen.
Sí.
Un ha de prendre més importància que els altres dos. Si hem de fer allò, nens, educadors i pares.
La primera distinció que faria és primer els adults.
Em pensava que diries primer els nens.
Sí, però no. En el sentit...
Dius primer els adults per què? Per la responsabilitat prioritària...
I per la dependència que té el
nen. I per la dependència dels
adults. Per fer una primera distinció.
Sí, sí, no? Sí.
Després sí que diria que el nen o la nena.
D'acord.
Que ha de poder... És que preservar el benestar requereix una posició activa. Diríem, per defecte s'acaba en el malestar. No? Sí. És com les escales mecàniques,
sí, sí,
no?
Sí,
que vas
sí.
Del revés. No? Si tu vols pujar per la que baixa, és... si no vas movent-te, et vas cap avall.
I finalment els educadors.
I els educadors. Aleshores, els educadors i els pares et dirien, bueno, anem molt, molt repartits, perquè passa 8 hores a escola sí. I a casa meva jo sí. Veig 4 o 5 hores, com a molt.
Però és a dir, en la responsabilitat del benestar emocional dels més petits, primer situaríem els pares, l'entorn, per dir-ho així, els adults, pares, després els propis nens i nenes, i després els educadors.
Bueno, és que sempre podem posar matisos d'una banda o d'una
altra. Però és que tornem a preguntar perquè algú pensarà, caram, els nens i nenes tenen molta responsabilitat en el seu propi estat emocional?
Sí, clar.
Sí? Per què?
Perquè, diríem, perquè han d'aprendre, no? I han d'incorporar la seva defensa i la cura de si mateixos com una qüestió central... de més petits, mitjanets i els adolescents.
D'acord. Per tant, no t'estàs referint a un nen o una nena dependent de tot en tot moment,
no.
Sinó que depèn en part, òbviament, dels adults, però hi ha una part que ell ha d'assumir, ell i ella,
sí.
Han d'assumir, han d'incorporar.
Exactament.
Allò que en diríem què? Espavilar-se?
Bueno, en certa mesura és responsabilitzar-se, és ser autònoms, no? Al final, els pares, com és això, la responsabilitat subsidiària,
sí.
Els pares, a finals, no? Per exemple, uns pares no poden dir que en aquesta escola i responsabilitzar l'escola del que passa en els últims 4 anys.
Vaya por Dios.
No? Perquè l'han triat ells, o és, si aquesta escola no respon al que esperen i necessiten els pares, doncs s'ha de canviar d'escola.
Doncs deixa-m'ho dir-t'ho així. Has definit molt bé la, diguem-ne, responsabilitat, en la justa mesura, òbviament, dels nens i les nenes. La responsabilitat de l'escola.
Sí.
Quina és en aquest triangle?
Aquest triangle. Durant el temps que el nano està a l'escola, 100%. És a dir, no, d'alguna manera hi ha una delegació, en els pares en l'escola.
Uh-huh. I hi ha una delegació que entenc que s'ha d'administrar des de la confiança amb els educadors de l'escola i amb la pròpia escola, aquí s'hi delega l'educació del nen i la nena, no?
Sí, la confiança. Imagina't.
Tu apuntes. No, ai, la confiança.
No és una cosa menor.
No és una cosa menor.
No. Ni és fe cega, ni és laissez-faire, o sigui, sí, que facin
algo. Ni control permanent.
Exactament. Ni és control permanent, ni intentar, diríem, manipular el mestre.
D'acord.
És a dir, ni viceversa.
Els pares no estan per exercir una fiscalització permanent al sistema de l'escola si és que li han atorgat la confiança de...
Jo crec que és absolutament així. Fixa't que hi ha escoles, ja fa un temps, que sí, monitoritzen, que tu pots veure, i ho venen com una gran qüestió, que els pares, sobretot amb els més petits, per la càmera poden veure tot el que passa a l'aula.
I tu creus que això és un desastre com una casa?
Jo crec que això és un problema amb la qüestió de la confiança i de la intimitat.
Diem, o sigui, que la tenim i no la tenim, i no l'exercim.
La confiança.
És a dir, que diguem-ne que moltes persones poden dir, meu alto, sí, que la tinc, sí, però després, quan és l'hora de practicar-la en el dia a dia, no s'acaba practicant a la justa mesura, no?
Efectivament, que s'ha de practicar, que s'ha de construir, que s'ha d'alimentar, que s'ha de cuidar, la confiança.
Perquè uns pares puguin veure una classe a través d'unes càmeres vol dir que aquí hi ha algun aspecte de la confiança que s'ha bescanviat. Algú ha cedit aquí per acabar, diguem-ne, portant càmeres en una classe.
Bueno, pensa que sobretot és en escola privada. És a dir, que això ven, és una
això
bona...
Ven,
sí, això està comercialment, és una gran cosa.
I això no es confia en res?
No, a part, hi ha una altra, a més del factor confiança, hi ha la separació. És a dir, justament, aquest és el món de l'infant.
No t'hi fiquis.
Exactament.
Es pot dir així, eh?
Sí, sí, no t'hi fiquis.
No t'hi fiquis.
És a dir, el nen ha de poder explicar. Tu imagina que el nen arriba i diu, no ha passat això. Els pares ja li estan...
Sí, sí, diríem, perquè he vist que...
Exacte, i el que veu el pare o la mare no és exactament el que passa allà, perquè...
No, és una imatge.
Exacte.
Que, com sempre, es pot interpretar des de l'abstracció més absoluta d'allò que veus i no d'allò que passa.
Tal qual.
Que no és sempre allò que veus.
Que no és sempre això que veus, i ni de vegades ni el que sent el nen. Hi ha coses sutils que els nens perceben i que s'afecten. Aleshores, la confiança sí, i que va en el doble sentit, però sobretot els mestres, què és el que dona confiança als pares? Que el mestre, o el tutor sobretot, o tutora, farà partíceps als pares de qualsevol cosa que surti de un bon funcionament, del benestar del nen i dels aprenentatges. Tot el que surti d'aquí, els pares comptaran amb que el tutor o la tutora els hi explicarà, els hi dirà, i sobretot que explicar què fan, què és que fa l'escola i què fa el mestre per resoldre o per intervenir amb aquest tipus de situacions.
Tots hem viscut situacions, en una classe passen moltes coses, sí, i la majoria de les coses que passen no tenen més transcendència que la pròpia d'un context, d'una classe, amb molta canalla i cadascú a la seva manera, no? Quan d'alguna forma, o què ha de preocupar, si és que ha de preocupar alguna cosa als pares del que pugui passar a les classes, o on està el llindar per dir, mira, estan passant coses que sí que ens poden preocupar, o està passant el que passa sempre en una classe i que forma part de la vida quotidiana i de l'aprenentatge en una escola.
Bueno, aquí tenim les perspectives, no? Des de la perspectiva del mestre, jo moltes vegades coordinant o tenint entrevistes amb mestres arran de nens o de nenes, haig de fer notar algunes coses perquè són sutils. No, jo no he vist, no, que passa poc, Normalment els mestres veuen tot.
D'acord.
Els mestres...
Per això són mestres.
Sí, i perquè conviuen. conviuen un munt
d'hores. I l'experiència és un grau i, per tant...
I que tenen 25 de la mateixa edat.
I això no ho podran assolir mai els pares, aquest coneixement que tenen els mestres del que passa en una classe i del que passa amb aquesta canalla, els pares no podran...
Jo estic d'acord, és diferent.
És diferent
el saber, diríem, en el cas dels pares, és individual, perquè és el seu nen,
està clar. Potser
si coneixen alguns
amics,
i és altament subjectiu i intersubjectiu. El mestre té una visió com més panoràmica, no? Inclús més que la del psicòleg.
Més objectiva?
Més relativa, és a dir, que pot comparar. Si tu veus un que sap, o sigui, quasi tots es corden les sabates i hi ha dos o tres que no. Dius, bueno, què li passa a aquests dos? No dirà què li passa als altres 22 que se les corden, sinó que per diferència, per comparació, perquè hi ha una evolució que està en una majoria i que els altres, d'alguna manera, no segueixen.
Deies fins i tot que té una millor visió que la del psicòleg. Per què?
Dels funcionaments de l'edat.
D'acord.
Perquè el psicòleg clínic,
fa
intervencions en el camp de la salut, i, que és la psicoteràpia, té una visió sesgada. És a dir, veu, i sobretot jo, de la normalitat, poca notícia tinc.
D'acord, esclar. Diguem-ne, a l'especialista li arriben situacions que en principi no estan dins de la normalitat.
O, clar, que ja té alguna afectació, que hi ha alguna problemàtica que justament que no es resol en els espais habituals, sigui l'escolar, sigui el familiar. I aquí és quan intervé. Si, per exemple, no, si un volgués basar-se en la pròpia experiència, tu dius, què tal les adopcions? Diu, fatal. Perquè tu quan les veus, quan no funcionen, quan hi ha molts problemes... Clar, no tenim, diríem, aquesta perspectiva més... La tenim a altres nivells, però de fora de la consulta. En la consulta és cada cas, és particular, i és justament sobre les particularitats del cas que hem d'inferir quina és la problemàtica, quina és la conflictiva.
Una qüestió molt genèrica. Quan som petits, què és especialment el que pot afectar el nostre benestar emocional? Que no parlin amb nosaltres, que ens sentim poc estimats, que ens sentim...
Bueno, és que, fixa't, fer-se, i de petits també passa, això és un comú denominador. S'han de fer un lloc dintre del grup. Inclús en la relació, i quan som més petits això sí que passa més, en la relació amb la mestra o amb el mestre. Fixa't que normalment són les mestres.
Sí.
Perquè hi ha una qüestió, diríem, també com maternal, quan més hi ha escoles o sistemes educatius que parlen no d'infantil sinó de maternal. La maternal, perquè... Clar, ja la qüestió, justament el benestar, requereix, per exemple, hi ha molt més petons, abraçades...
D'acord, aquesta continuïtat amb allò que s'ha viscut a casa, que d'alguna manera es trasllada en aquest àmbit escolar dels més petits.
Sí, i que fixa't que els petits fan les coses per contentar la mestra, perquè la mestra té contenta, perquè el tracti bé, perquè li digui coses bones... Sí. Aleshores, fer-se'n lloc en un grup... Bueno, sempre té algun rifirrafe, els nens i les nenes es miren molt, es comparen, també tenen aspiracions, voldrien estar en un lloc millor que el que tenen, aleshores poden patir de que no els hi fan tant de cas. Hi ha nanos que s'enfaden si aixequen la mà i no els hi deixen dir perquè li diuen un altre, en tens mania, però entre ells molt. Hi ha més... Moltes vegades són coses sutils, però es senten ferits, es senten per moments.
Sí.
Llavors, hi ha una part d'això que forma part del dia a dia i que el nano ha de poder encaixar i, diríem, suportar, fer coses perquè el seu lloc funcioni com vol o com aspira.
Sí. Suportar mals moments.
Suportar mals moments. Però aquí sempre la intervenció de l'adult clarificarà les coses.
Ara anava a preguntar, quin paper tenen els pares en això de fer-se un lloc i sobretot quan et vas fent un lloc en un àmbit que no és el de casa, que és un altre àmbit, al qual els pares no hi accedeixen perquè és l'escola.
Doncs jo crec que els pares, sobretot, un lloc d'escolta. Escoltar, a veure de què parla el nen, què diu.
Escoltar no vol dir escoltar a partir de la insistència a preguntar.
Del nen, dius?
No, dels pares. Allò de dir bé...
Ah, no vol dir això.
No vol dir això, S'ha de produir, que d'una manera més o menys natural?
Més o menys natural, efectivament. Perquè això passi, una de les condicions és que els pares li deixin molt clar als fills que poden preguntar i han de fer partícips als pares de problemàtiques, de malestars, que els pares ho volen saber... perquè l'estimen, perquè es preocupen,
sí.
I que si hi ha coses que el nano entén que no pot resoldre o que li fereixen, les ha de comunicar. A partir d'aquí ve també la cosa interpretativa. De vegades hi ha pares que...
Entenc, Roman, que això que acabes de dir forma part d'aquella confiança que establim, i per tant els pares li diuen als fills si passa alguna cosa, no sé què...
M'ho
has de dir?
Sí. Ho han de saber. Aleshores, la confiança. La confiança en aquestes coses, en el que diu el nen, relativa. Relativa. Perquè el llenguatge infantil no és el de l'adult.
Que això no vol dir no atendre.
Exactament. Atenció tota. Cas
tota.
Relatiu. No? És a dir, no ha parlat l'oracle.
D'acord.
No és la veritat.
El nen diu que li passa això.
Clar, el nen fa les seves interpretacions, les seves lectures, i el que els pares han d'estar atents no és a episodis esporàdics o que passen cada tant. És quan això esdevé un dia, un altre dia, i es queixa. I aleshores... aquí s'ha d'intentar a veure que expliqui però vols dir o passa això tu vols dir que no t'està tan amic com tu voldries quan diu bueno, tinc aquests amics i aquests enemics no? I aquí els pares han de diríem, ajudar a interpretar coses perquè els nanos estan fent lectures constants i aprenen.
És en aquest procés on s'hi convé i ha de participar l'educador, el mestre o la mestra?
Bueno, aleshores els pares es fan una visió del que li transmet el nen, sabent que és una versió, una visió que és molt subjectiva, la qual no la descalifica, però fa falta parlar amb un altre adult també per confirmar algunes coses. I els pares s'emporten moltes sorpreses, no? Perquè... De vegades el nen parla de l'escola com si fos la selva o Vietnam i el mestre es queda paradíssim. Diu, però si ve content, si té molts amics, si... No? És a dir, que de vegades...
Per què pot passar això?
Bueno, perquè els nanos de vegades fan lectures sesgades, els adults també,
Sí.
Miren només...
La part negativa.
La part que falla. L'altre ja ho donen per assegurat i no en parlen, no? I només parlen...
Bé, com fem els adults moltes vegades, no?
També,
que només sabem veure la part dolenta o la part només...
Tal qual, o la que manca...
O la que manca.
La que frustra...
Sí.
Bueno, aleshores, aquí les lectures dels pares... Bueno, però no podem ser amics de tothom, Però... Si tu tens molts, però escolta, hi ha el Pere, el tal, la Maria, per què dius això? No, perquè no em fa cas el tal. Bueno, doncs... I tanta qüestió perquè no et fa cas un. Reprenent amb el programa passat,
sí.
Aquí és quan els pares diuen aquesta cosa, bueno, no li facis cas. Si tens 20 amb el que es porta, no siguis cap arrut i vulguis
que
fer...
tothom... Sí.
Exactament, si l'altre... Bueno, és diferent que quan el nen manifesta un malestar perquè algú li està, o alguns, l'estan fent sentir malament Men. I els pares els diuen no els hi facis cas. Clar, aquí és complicat, perquè el nen sí que fa cas.
El que ens deies, eh?
Sí.
Bé, i... com tots faríem cas en general
sí.
A una insistència, diguem-ne, negativa.
Clar. D'algú que fa patir.
D'algú que fa patir. No?
Sí. Aleshores, no s'ha de tenir por de reconèixer-ho com un conflicte. Perquè és l'única manera de poder abordar-ho. Si ningunegem, si disminuïm, aleshores, clar, no hi ha res a resoldre. Si això es converteix en un problema...
Perquè doncs... existeixen els conflictes, eh?
Sí, sí. La vida és conflicte.
I quan som petits també existeixen els conflictes.
També.
Des de que em prenguin la pilota per jugar amb els altres i jo em quedi fora de tot.
Sí, o sentir que no la pots portar mai perquè sempre te la xuten, te la prenen.
Exacte.
Sí. Això
és un...
Sí, sí, és un patiment. Clar, l'alçada de la vida d'un infant, clar, per un adult dius, quin problema és aquest? Per això que, per una banda, s'ha d'escoltar i tenir en compte la subjectivitat, el que no es pot és prendre el peu de la lletra sí. I com si fos paraula divina. És a dir, són interpretacions, són lectures que requereixen també de l'espai aquest de trobada amb el mestre, que els mestres ho fan, tenen les reunions amb els pares, i aquí és on la confiança es treballa. I també la que se li transmet a l'infant. És a dir, però la teva mestra sí que fa, la mestra tal. És a dir, el problema ve de vegades quan els pares no se n'adonen que les crítiques que poden tenir dels mestres, perquè segurament un mestre que respongui al 100% sí. del que espera un pare encara no ha nascut. És a dir, però ni qualsevol situació
sí,
de la vida.
Sí, sí,
sempre
sí, sí.
tenim punts
clar,
de...
Mancances.
Sí, o punts de discrepància, o sempre podria ser millor. Però el que s'ha de tenir molta cura és de no fer-ho mai davant de l'infant, perquè aleshores aquí ja socava tot, no? Ja transmet a l'infant que els pares no estan d'acord amb coses o la pròpia mirada que pugui tenir el nen del mestre.
Poso aquí una qüestió, ho dic d'aquesta manera i ja matisaràs. Hi ha nens i nenes especialment sensibles i hi ha pares i mares especialment sensibles a allò que els pugui passar al seu fill o la seva filla?
I tant.
I que, per tant, s'amplifiqui una determinada situació, bé sigui per la part dels nanos o bé sigui per la part dels pares?
Sí. Jo, el de les sensibilitats...
Dic així, per això, si trobes un concepte millor.
Sí, perquè saps, és que aquí, fixa't, dius això... El següent pas és, persones altament sensibles.
Ah, ja.
Vale? I ja tenim
per
una
això.
Etiqueta...
Malament rai.
Clar, perquè això s'articula amb més coses. La sensibilitat... Mira, és el mateix que els aspectes emocionals. Sí, els aspectes emocionals. Però les emocions responen a coordenades simbòliques. És a dir, a com interpreta... Si jo interpreto que tu em mires així, t'estàs ficant en mi... M'estàs criticant, però només amb la mirada,
sí,
no cal
sí.
que digui res.
Sí, perquè com que de la mateixa manera amb les persones grans hi ha maneres, no sé si dir, molt exagerades d'interpretar l'altre.
Clar, clar. De vegades s'interpreta a partir de les pròpies pors.
Allò que tu agafes en paper de fumar i tot et fa mal, tot el que et diguin, tal.
Fa falta una pell, diríem, psíquica, que pugui resistir no, a l'aigua, no, per dues gotes, no quedis
sí,
empapat.
Sí, sí.
És a dir, aleshores, més que sensibilitat, serien fragilitats. No? És a dir, perquè no, com algú pot ser extremadament
ara
sensible?
Ara anava a dir, això de fragilitat també, aleshores algú pot pensar, bé, doncs que hi ha nens més fràgils i altres nens més...
A veure, hi ha nens que... Sí, d'acord, hi ha nens que són més fràgils, que queden més exposats a les situacions, no? que tenen més inhibicions dels propis recursos. Per això justament s'han d'anar identificant els conflictes per anar resolent-los i que el nano tingui referències més clares de què s'espera d'ell, de com s'han de resoldre aquestes situacions, però no teòriques, dirien, ni hipotètiques, és en el dia a dia, en les situacions que explica. Hi ha nanos que són més reservats que d'altres i expliquen poca cosa, amb la qual aquí també els pares ja no és només el que escoltin, sinó el que veuen.
Ara saltarem el programa que ve, però... Aquí també hi ha una qüestió de personalitat, suposo,
sí.
que ens acompanyarà al llarg de tota la vida.
Exactament.
I que no sé si dir que hem d'acceptar o no hem d'acceptar, o que convivim amb ella, i que els pares també hem de saber, i que els educadors... I que...
Aquesta és una cosa que justament a les escoles es treballa molt, i més que s'hauria de treballar, que és la convivència...
Entre...
I la... Entre iguals que són diferents.
Personalitat és el mateix que caràcter?
És una part.
Ah?
És una part de la personalitat. Diríem, a veure, clar, jo soc psicoanalista, diria que hi ha una dimensió inconscient que sempre està i que el caràcter és més com el que precipita de les característiques personals.
D'acord.
Allò
que més es veu, per dir-ho així, de les característiques
personals.
Exacte,
la part més visible.
Allò que més es veu.
Sí, i et diria...
Ho dic perquè moltes vegades, quan són grans, algú, i sobretot molts mestres i mestres, diuen, quan eres petit ja se't veia com series. Aquesta capacitat que hi ha de, no sé si dir, d'extrapolar a futur allò que érem de petits i dir, mira, de gran, veritablement... Has manifestat moltes d'aquelles coses que et veia a la classe.
Això és un risc.
Sí?
Sí. Fer futurologia, fer psicoficció.
Sí. Jo em referia més a quan, diguem-ne, ja és una realitat. Bueno, i un pot dir, mira, ja de petit ja veia que
efectivament, que hi ha una continuïtat del cert. Hi ha una continuïtat de línies, ja t'agraden molt les manualitats.
Exacte.
O sigui, no m'estranya que siguis pintor. Però diríem, per extrapolar que com està passant alguna cosa ara funcionant de determinada manera...
Les expectatives.
Sí, les expectatives, les projeccions del futur. Justament amb els nens, la dinàmica de transformació i de canvi és constant. Un nen de fa 3 mesos no és el nen de passat 3 mesos. Les línies de continuïtat del ser hi són i és important que hi siguin. No? Perquè donen una identitat, que això, per exemple, seria més que caràcter.
D'acord.
Va més enllà.
Doncs en 15 dies, això de personalitat, identitat, caràcter, i com els pares o els adults es poden fer castells i expectatives excessives o innecessàries que poden perjudicar, diguem-ne, aquesta
interpretació
part,
de la
interpretació de la situació.
Però els nens són molt manipuladors, també. Menteixen. Tergiversen.
Estàs a punt de...
Fantasegen.
A veure si t'hauré de dir allò. És veritat que som, a vegades, quan som petits, som cruels?
També. Bueno, i fer, diríem...
No tenim mida, a vegades.
Bueno, per això està l'educació.
Està
justament
clar.
Perquè la crueltat no sigui la moneda comú.
Habitual.
Sí. El qual no treu que la tinguem. Podem ser cruels. Per això cal l'educació, per sufocar aquesta
part.
Sí.
10:38. Anem al principi. Escoltar. Sobretot escoltar.
Sí, ser receptius.
Doncs aquesta, ser receptius. En 15 dies, personalitat, identitat, caràcter. Buf, i com es conforma tot això quan som petits. Roman, gràcies.
A vosaltres.